Al migdia, al mirall. Cope Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. Comencem recordant que el papa nomenava divendres passat Josep Lluís Serrano Pentinat bisbe coadjutor d'Urgell. És actualment, des del 2019, conseller de l'Anunciatura a la secció per a Assumptes Generals de la Secretaria d'Estat a la Santa Seu. El nomenament el comunicava precisament l'Anunciatura a Espanya i Andorra. En les seves primeres paraules, adreçades a l'Església Diocesana d'Urgell, Serrano Pentinat manifestava respecte i devoció pels seus nous diocesans i per la seva fe. A la mateixa roda de premsa de presentació, el nou bisbe coadjutor electe deia que vol col·laborar i aprendre de l'arcabisbe Joan Enric Vives, així com també del clergat diocesà de la vida consagrada, femenina i masculina, dels moviments laicals i de la vida de les comunitats parroquials. Precisament el mateix divendres a Andorra i dissabte a Núria, que és la patrona del bisbat d'Urgell, tenia els primers contactes Josep Lluís Serrano amb la que serà a partir del setembre la seva nova diòcesi. Aquesta casa, la cadena COPE, recordem-ho, amb el nostre company Carles Losada, era a la Seu d'Urgell i a Andorra divendres passat amb l'arcabisbe Joan Enric Vives i coincidint amb aquesta important notícia, de la qual ens n'alegrem molt també des d'aquest programa. Avui a la taula de testimonis parlarem de l'orgue com a gran instrument i patrimoni de l'Església a Catalunya. I és que des de divendres passat està en marxa el cicle Els Orgues de Catalunya. Ens acompanyaran tres persones que porten actualment l'Associació Catalana de l'Orgue, organitzadora d'aquest certamen. I d'altra banda, com no pot ser d'una altra manera per aquestes dates, parlarem de l'Apostolat del Mar i d'Estela Maris. I és que demà dissabte a Barcelona es fa la tradicional processó pel Passeig Joan de Borbó de Barcelona, per la Barceloneta, i després en aigües del port. Tot això amb la música d'inspiració cristiana i un petit resum de notícies us acompanyarà fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions al Sergio López a les vies de so, de la Montse Roseta a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa. Està en marxa des de divendres passat, com dèiem, el cicle Els Orgues de Catalunya, en la seva 44a edició ja. Així obrim la taula de testimonis i ho fem saludant els tres màxims responsables de l'Associació Catalana de l'Orgue, organitzadora d'aquest certamen. Tenim aquí a l'estudi de COPE a Barcelona, d'una banda, Joan Cabó, que és el vicepresident de l'associació. Benvingut, bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies.
Bé, ha començat ja això? Com ha començat?
Ha començat molt bé el divendres passat a la capella del Sant Crist de la Pan, a la catedral de Barcelona, amb un orgue històric de 1712, que molt rarament es pot sentir en concert. I bé, en Guido Iotti, professor a l'ESMUC, sí, va oferir un fantàstic concert inaugural, no?, amb força públic, i va ser un concert molt bonic.
Molt bé, amb un orgue, a més, tradicional, històric. No és el gran de la catedral, però...
Exacte, no és el gran, però té un alt valor. És un orgue de 1712, atribuït a un organer barceloní, que és Buscà, i que és bessó, de fet, d'un instrument que està al Museu de la Música, però que no es pot sentir perquè actualment no està restaurat. De tal manera que és una peça única, no?
Molt bé. Doncs fantàstic. Saludem d'altra banda el president de l'Associació Catalana de l'Orgue, Marcel Martínez Bonifacio. Com que és a Alemanya, no ha pogut venir, però el saludem igualment. Bona tarda, benvingut.
Hola, molt bona tarda des de Tübingen.
Moltes gràcies. Bé, vostè ja fa uns anys que viu a Alemanya, però és català, també està en contacte amb els orgues d'aquí de casa nostra i amb la família, oi?
Sí, amb la família i amb Catalunya a través de l'Associació Catalana de l'Orga. Uh-huh. I, però sí, fa 15 anys que visc a Alemanya.
Molt bé. I què, com veu aquest any, aquesta edició, de la qual ara repassarem alguns altres concerts del cicle Els Orgues de Catalunya? Primer de tot, ens la pot definir una mica?
Bé, el cicle va néixer com amb un objectiu molt clar, que era la preservació del patrimoni d'orgues de Catalunya. Cal tenir en compte que entre els anys 70 i també els anys 80 es va portar a terme una tasca, important tasca de restauració d'instruments històrics. Però clar, un instrument un cop restaurat s'ha també d'omplir de contingut. Llavors, en aquell moment, la Generalitat va tenir la molt bona idea d'iniciar un cicle de concerts amb aquests instruments històrics. L'Associació Catalana de l'Orga, llavors, als principis dels 90, va assumir l'organització d'aquest cicle. I els objectius s'han mantingut, és a dir, és mantenir el patrimoni, fer sonar els instruments que estan repartits arreu del territori i promocionar la música d'orga.
Uh-huh. Per completar les presentacions, saludem el secretari de la mateixa Associació Catalana de l'Orga, Josep Lluís Viladot. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tant Josep Lluís Viladot com Joan Cabó i com el president de l'associació, Marcel Martínez, a qui acabem de sentir, treballen amb l'orga, toquen l'orga. Vostè també per diverses esglésies de Barcelona, concretament, oi, senyor Viladot?
Sí, unes quantes.
Aquí hi ha feina.
Ja.
Sí, potser aquí el que cal també explicar als qui ens escolten és que un cicle com aquest és, per dir-ho d'alguna manera, un gest de completar, no?, tota la gran utilitat que té l'orga al servei de la litúrgia, evidentment, però també al servei de la música en general, amb concerts, que és el que es fa en aquest cicle, oi?
Sí, i a més destacar que especialment en guany tenim dos organistes molt vinculats a l'Església. Bueno, tenim l'organista del Vaticà, l'organista del Papa,
uh-huh,
i tenim un concert amb l'exorganista del Papa, i els dos catalans.
Sí, sí, l'actual és Josep... Sí.
Tenim,
sí. Uh-huh. Josep Soler és l'actual. Sí, molt bé. Doncs els organistes... I quins dies actuen aquests dos organistes del Vaticà, l'anterior i l'actual?
Doncs l'actual organista del Vaticà, Josep Soler, actuarà a Manresa, a la seu de Manresa, el dia 6 d'agost, divendres 6 d'agost, i Joan Paradell, que havia estat organista també del Vaticà i organista de Santa Maria la Major, actuarà el dia 14 de setembre, dissabte, a Santa Coloma de Farners.
De fet, aquest cicle inclou molts concerts. Avui divendres a Torredembarra, també hi haurà el Pla de Santa Maria, a Torroja del Priorat, a Castelló d'Empúries, a Ulldemolins, a Manresa mateix, com ara ens anunciava Joan Cabó, a Santa Coloma de Farners, a Girona, a Vilafranca del Penedès. Bé, un cicle que d'alguna manera serveix per promocionar l'orga, i aquí li volem preguntar potser primer a Marcel Martínez si un concert d'orga té algunes peculiaritats que no té el servei de l'orga a la litúrgia, és a dir, què ofereix l'orga? Segurament l'escenografia també és diferent als concerts que estem habitualment acostumats a veure, oi? Perquè de vegades no veiem qui toca, només sentim. Hi ha moltes particularitats, Marcel.
Suposo que sí, i més en un món com el nostre, que vivim molt de la imatge, també. En els concerts d'orga, en general, no es veu l'organista, és a dir, l'intèrpret queda amagat literalment, o bé per la situació, la ubicació dins del temple de l'instrument. Més enllà del fet de ser una qüestió que potser a primer d'entrada semblaria negativa, jo diria que això és un fet positiu, perquè la música, a través d'això, passa a ocupar el paper principal de l'auca, diguem. I l'orgue és un instrument que és singular en el lloc pel qual està fet, per tant, ens hem de desplaçar per anar, hem d'entrar per sentir un concert d'orgue, hem d'entrar en una església, hem d'agafar a vegades un cotxe per anar-hi o transport públic, és a dir, que hem de fer l'esforç d'anar-hi i permet conèixer doncs, indrets nous, paisatges que potser un no coneix, i per això animo sempre a anar a diferents concerts, no anar-hi un, el que té un al costat de casa, sinó desplaçar-se i anar a altres llocs.
Mm-hmm. Doncs molt bé, és una manera també de conèixer més l'orgue com a instrument. I a banda del que hem dit, per exemple, Josep Lluís Viladot recomanaria algun concert? Pensem que ha començat fa pocs dies aquest cicle i durarà fins al 21 de setembre, si no recordo malament. Per tant, hi ha dies per anar de concert, Josep Lluís.
És difícil perquè tots són fantàstics. Hi ha orgues molt diferents, orgues de cambra, orgues més monumentals. Hi ha orgues, deia Marcel, que a vegades no veiem l'organista, però ens podem estar contemplant l'orgue durant hores. Per exemple, un dels concerts destacats podria ser el de la Montserrat Torrent, a la Pobla de Cérvoles, que té un orgue preciós, o sigui, només per veure-la amb ella, que és la degana dels organistes, no?
Sí, amb 98 anys.
Podríem dir.
Sí, sí, sí.
És el 14 d'agost, és un orgue fantàstic. També tenim a Ulldemolins, en Jordi Agustí Piqué, que és professor de l'Institut Pontifici de Música Sacra, al Vaticà. També té un orgue preciós, amb uns frescos que pots estar contemplant-los. Sí, potser el de Montserrat Torrent és un que val molt la pena.
Recordem el dia del concert de Montserrat Torrent, Joan Cabó.
Dimecres 14 d'agost a la Pobla de Cérvoles, i a més podríem remarcar que de fet és un concert extraordinari dins del cicle perquè se celebren els 20 anys de la recuperació d'aquell orgue.
Molt bé. Doncs avui estem parlant d'orgue amb Joan Cabó, vicepresident de l'Associació Catalana de l'Orgue, amb el president de la mateixa associació, Marcel Martínez, i amb el secretari Josep Lluís Viladot. Bé, podríem tancar almenys la participació de Josep Lluís Viladot i de Marcel Martínez preguntant-los quina importància té l'orgue ara com a instrument per les esglésies i per la litúrgia, i una mica quin futur li veuen, si vol Marcel Martínez contestar.
Jo espero personalment que de futur en tingui, evidentment no només per un interès laboral, perquè m'hi dedico professionalment, sinó perquè l'orgue és un instrument que forma part de la tradició multisecular de l'Església. Ens vincula amb el passat, però també és un instrument de present i sobretot també de futur, perquè una celebració litúrgica sense orgue, doncs evidentment no és el mateix. Uh-huh. I encoratjo aquí a mantenir aquesta tradició perquè s'ha de tirar endavant amb aquest instrument que des de fa segles forma part del paisatge sonor del cristianisme.
Sí, a més el mateix so dels tubs, no? Aquest so tan peculiar ens fa pensar directament en la música sacra, Joan, Josep Lluís.
Jo diria que sí, a més caldria remarcar també precisament el mateix Concili Vaticà II, no? El Sacrosanctum Concilium diu que l'orgue, no?, és l'instrument privilegiat, no?, en igualtat de condicions. Jo diria que té un cert significat teològic fins i tot, no? És aquell instrument que combina harmoniosament una multitud de veus, no?, com si fos tota la creació, que és capaç d'alguna manera de produir sons doncs, immensos, aclaparadors, no?, que aboquen aquesta majestat de Déu, però també sons absolutament humils i discrets, no?, com els de les criatures, no?
Efectivament.
Perquè és un instrument fantàstic.
Fantàstic,
no?
Amb tubs grans, tubs petits, no?, la riquesa de la humanitat, sense menys tenir altres instruments, evidentment,
òbviament,
que també fan
òbviament
gran servei, però l'orgue no s'ha acabat, i té llarga vida, i així ho desitgem. Recordem que podeu trobar tota la informació, amics oients, sobre aquest cicle Els Orgues de Catalunya, que va començar divendres passat, a la web de l'Associació Catalana de l'Orgue, acorga.cat, ben fàcil, acorga.cat, allà teniu tota la informació. Acomiadem ja els qui ens han acompanyat en la distància, però amb la màxima proximitat, Marcel Martínez, president de l'Associació Catalana de l'Orgue, i també Josep Lluís Viladot, secretari. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts i fins una altra.
Moltes gràcies.
Molt bé. En tot cas, Joan Cabó, encara seguim, perquè aquí a l'estudi ja tenim amb nosaltres el director del Secretariat de l'Apostolat del Mar de l'Arxidiòcesi de Barcelona i també del Departament d'aquest àmbit a la Conferència Episcopal Espanyola, Ricard Rodríguez Martos, sempre amic d'aquesta casa. Mossèn Ricard, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda, gràcies, igualment.
Ja veu que hem començat parlant d'orgues, però si parlem de la tradició i de la humanitat des de l'inici de la creació, el mar, el mar és un element de la creació fonamental i avui en parlem.
Home, evidentment, forma part de la història de tots els pobles, evidentment que sí.
Sí, sí, i és aquell nexe d'unió moltes vegades entre els pobles, no? Travessant els mars, se'n va d'un lloc a l'altre i l'Església és molt sensible, això.
Sí, sí, jo el visc més com a nexe d'unió perquè els mariners que van d'un port a l'altre, d'alguna manera, doncs, fan conèixer persones d'altres cultures, d'altres races, d'altres... I això, doncs, ajuda a entendre la gent. O sigui, per tant, crec que el mar és un nexe d'unió.
Molt bé. Hem celebrat aquesta setmana la festa, la memòria litúrgica de la Mare de Déu del Carme, dimarts passat, com cada 16 de juliol, dia important, el dia de l'apostolat del mar, amb el missatge tradicional dels bisbes espanyols. I demà dissabte, a la Barceloneta i en Aigües del Port, hi ha la tradicional processó marinera. Ens la pot presentar una mica, mossèn Ricard, sí. Com cada any, eh? Però...
Sí, sí, sí. Bueno, vull dir, aquesta processó, des de fa molts anys, té la part, diguem-ne, per terra, per, o sigui, pel passeig Joan de Borbó, i la part per Aigües del Port. L'any passat va ser excepció perquè estaven en obres amb la moll dels pescadors i no es va poder fer el trajecte per Aigües del Port, oi? Però aquest any ho recuperem i, per tant, doncs, a les 5 de la tarda de dissabte sortim de la parròquia Sant Miquel del Port. Doncs hi ha una de les coses que els agrada molt als pescadors i molta gent devota de la Mare del Carme és sentir sobre les seves espàties el pes de la Mare de Déu. És una cosa que avui dia la diuen sovint. I a part que abans de començar la processó hi ha al voltant de la imatge, allà a la parròquia, hi ha moltes flors, vull dir, molta gent porta flors que després les portem cap al moll per a l'hora de la missa. Aleshores, anem a les 5 de la tarda per passeig Joan de Borbó, arribem fins al moll dels pescadors i allà embarca la processó. Hi ha... Sí.
Vaja, suposo que desenes d'embarcacions, sí, llanxes, sí, sí, iots, sí, 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 vaixells de pesca...
Hi ha, evidentment, les protagonistes són els vaixells de pesca, hi ha una que és la que porta la imatge de la Verge, però després també, com que hi ha molta gent que vol participar d'aquesta processó i que no cap a les barques de pesca i així, sempre hi ha una o dues golondrines que es posen allà mateix al moll dels pescadors i qualsevol persona que vulgui acompanyar el processó doncs pot pujar amb una d'aquestes golondrines. Es fa tot un recorregut per el port fins a la bocana sud del port i després, doncs, quan tornem, allà mateix al moll dels pescadors celebrem la missa, una missa que hi ha hi ha centenars de persones que s'apleguen allà i enguany ens presideix el bisbe auxiliar Javier Vilanova.
Molt bé, doncs a les 5 de la tarda, per als qui vulguin acostar-se al passeig Joan de Borbó, a la Barceloneta, a l'església de Sant Miquel del Port, on suposo que és habitualment aquesta imatge del Carme,
sí,
oi?
Sí, 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 sí.
Allà la tenen i allà sí. La treuen un sí. Dia com aquest, també molt popular. Ens consta que molts pescadors criden, aclamen a la sí. Mare de Déu amb aquesta espontaneïtat sí. Molt pròpia de la pietat popular.
Sí, sí, sí. És un molt bon exemple de devoció popular, de manifestació popular. És a dir, no té cap caire oficial la processó, és totalment lliure, vull dir, cadascú es col·loca on vol i això de que deies d'aquests crits de Viva la Virgen del Carmen i això,
per exemple,
això és continu. I realment, o sigui, ho viuen amb una il·lusió, doncs, fantàstica.
Les flors són molt adequades en aquesta advocació mariana, perquè, per exemple, Carme vol dir jardí de Déu, no? El Carme,
sí, sí,
que
sí.
Ve d'aquella vella profecia amb Elies, sí, 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 a la muntanya del Mont Carmel.
Exacte, exactament, que vol dir jardí, això. Sí,
efectivament.
Sí, sí, sí.
Doncs des d'aquella vella profecia, el Mont Carmel doncs, ha anat donant nom ja amb l'actualització cristiana, per dir-ho així, del sí. que és la Mare de Déu sota l'advocació del Carme. Em sembla que molts dels qui som aquí o dels qui ens escolten tenim una Carme a la família. Per tant, moltes felicitats, també.
Gràcies.
Molt bé. Mossèn Ricard Rodríguez Nartos, ens queda recordar el que és Estela Maris i l'Apostolat del Mar. A Barcelona té aquest gran centre, el Port,
sí, sí.
amb un treball constant, les tardes, amb sí. voluntaris...
Tardes i matins.
I matins, sí.
Vull dir, estem, tot el dia estem donant voltes pel Port, nosaltres.
Rebent tripulants, pescadors...
Sí, sí. Bueno, bàsicament, o sigui, sobretot els matins, és fer-nos nosaltres presents a bord dels vaixells, i a la tarda és més el recollir-los dels vaixells i portar-los al nostre centre i, bueno, i a partir d'aquí facilitar-los la comunicació amb les famílies i qualsevol necessitat que tinguin a nivell, diguem-ne, social, espiritual, laboral, sempre intentem fer-los costat en qualsevol cosa que tinguin. El molt important és que per ells Estela Maris, lema a nivell mundial, la llar, lluny de la llar, està sempre al seu costat, el que senti la seva presència. Com que això està arreu del món, doncs, vull dir, quan nosaltres ens acostem amb un vaixell, amb la furgoneta que posa Estela Maris, ells ens saluden des de la coberta.
Bé? Fantàstic. Centre d'acollida, no es mira mai ni la raça ni la religió, tot i que és un servei de l'Església, evidentment, però...
Evidentment que no. Vull dir, la nostra paràbola és la del bon samarità. El bon samarità no li pregunta el que està ferit en el camí, ni d'on és, ni en què creu, ni què pensa.
Ni per què el van ferir, encara menys.
Bueno, sinó que és una persona que necessita ajut. Aleshores, en aquest sentit, nosaltres no fem cap diferència. Evidentment, els que són catòlics o en general cristians, els podem oferir una altra assistència de primera mà, però és que també els oferim als casos de musulmans, de jueus, tal, la possibilitat de contactar amb les seves comunitats aquí.
I tant. El centre Estela Maris a Barcelona, el passeig Josep Carner 51, té el telèfon 93-443-1965, 93-443-1965, i també la pàgina web stellamarisbarcelona.org per a aquells que puguin oferir algun servei de voluntariat, una estona a la setmana, per exemple, sempre va bé.
Seran molt benvinguts. Necessitem molts voluntaris.
I tant. Amb Ricard Rodríguez Martos hem presentat aquesta processó marinera demà dissabte a partir de les 5 de la tarda. La fe projectada a l'exterior al mar, però també hem parlat d'aquesta fe interior, que és la de l'orgue, que sona a les esglésies amb Joan Cabó. Alguna recomanació d'aquest certamen, d'aquest cicle als orgues de Catalunya, per acabar, consultar la web acorga.cat, això per descomptat.
I tant, bueno, el concert d'avui a les 10 de la nit a Torredembarra, càrrec de Berenguer Montserrat, i després doncs, els convido, òbviament, a consultar la web i a assistir a qualsevol dels concerts, potser remarcant també l'últim, que culminarà doncs, el cicle, el dia 21 de setembre, a la Catedral de Girona, amb motiu dels 100 anys de la mort de Gabriel Fauré i amb la participació també de la Coral Cantiga.
Molt bé, 21 de setembre, a la Catedral de Girona, a l'hora...
A les 7 i mitja
de la tarda. Moltes gràcies, Joan Cabó, vicepresident de l'Associació Catalana de l'Orgue. Gràcies, Ricard Rodríguez Martos, director d'Estela Maris i l'Apostolat del Mar a Barcelona. Tots dos, fins un altre i bon estiu.
Bon estiu.
Gràcies, igualment.
Els camins d'aquesta vida, sense veure-ho del tot clar, amb el pas feixuc i força que pica, ha sortit el nostre encontre.
Per acabar, proposem compartir amb vosaltres aquesta cançó, Queda't amb nosaltres, amb la qual Joan Àguila i el grup Canta la teva fe ens ambienten la celebració d'aquest diumenge 16 durant l'any, en què podem contemplar Jesús com el bon pastor que es pot quedar amb nosaltres. Algunes notícies breument, precisament sobre l'orgue. Des d'aquest dilluns passat, amb el primer concert al vespre, està en marxa el cinquè curs d'orgue del monestir de Montserrat, que imparteix l'organista titular de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, Juan de la Rubia.
Quan arriba l'hora baixa,
D'altra banda, l'editorial Claret acaba de publicar un nou llibre de Gadi Bosch Pons, Brins de Salms. La nova publicació vol aportar una lectura humil i meditada que permeti al lector aprofundir amb una mirada actual en aquest llibre bíblic.
Mirem els ulls amb el cor a brusa.
El Bisbat de Vic, a través de la nova web abev.net, acaba de posar a disposició de tot el públic més de 360.000 documents que formen part de l'arxiu i la Biblioteca Episcopal de Vic. Com ha explicat el mateix Bisbat, l'objectiu d'aquest nou portal és fer més accessibles els continguts que es van començar a escanejar el 2022. Amb motiu del 175è aniversari de la Fundació dels Claretians, el superior general d'aquesta congregació, Matthew Batamatam, va compartir dimarts passat un emotiu missatge destacant la importància de recordar i revitalitzar el carisma claretià. S'ha fet una gran trobada a Vic i en diferents localitats properes aquests dies passats, coincidint amb aquest 175è aniversari. I fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia. Tornem divendres vinent a 2:15, ja en l'última edició de la temporada, aquí a COPE Catalunya, el 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.